de York. Ho ha confirmat el Palau de Buckingham. El motiu sembla que el seu germà, el rei Carles III, l'hauria forçat a fer la passa per no deteriorar més la corona per les seves vinculacions al cas Einstein i altres escàndols. Són ja les 10:04. Aquestes i altres notícies actualitzades a l'informatiu matí, a les 8, amb José Luis Galindo.
Més informació a ib3notícies.com.
Betres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli i Bosch.
Conversar és entretenir-se xerrant, parlant, ratllant. No vols pareix una definició meravellosa en aquests temps de missatges curts, d'àudios de whatsapps escoltats a velocitat d'1 i mig? La conversa és entreteniment, però també és aprenentatge. Anima la curiositat i, sobretot, a mirar en els ulls a l'interlocutor. La conversa està feta de paraules, però també de gestos, d'actitud corporal, d'olors i de silencis. Vos convidam a participar d'una nova conversa polisèmica. Benvingut, Miquel Calent, com estàs?
Ben trobat, com sempre, en aquesta casa.
Amanda Jeffrey, com va?
Molt bé, gràcies. Quina introducció més maca que has fet.
Mira, vosaltres que m'inspirau, de fet, de veres, vosaltres que m'inspirau. Miquel Àngel Palleros, com estàs?
Més bé que en Miquel.
Ah, molt bé, directament.
Ja començam.
Una pregunta ràpida. Vosaltres sou bons conversadors?
Jo m'atreveria a dir que sí, perquè m'ho han dit, sense ànim de sonar arrogant. Bueno. Però són els altres que m'ho han dit, i per això ho dic.
I què és un bon conversador, Amanda?
Jo crec que és qualcú que se sap adaptar a la conversació que hagi en qüestió, sigui d'un tema que en saps o no. Si no en saps, fas preguntes i aprens, que és sempre un privilegi, i si en saps, i humilment aportes el que trobes que pots aportar.
Uh-huh. Miquel Àngel?
No, jo me fan callar més que no demanar opinió, per tant, no, crec que no som un bon conversador.
Ah, no m'entesquis. Com se d'una bona conversa?
Jo crec que hi ha refrany aquell que tenim dues orelles i una boca per xerrar, per escoltar el doble de lo que xerres. Jo m'ho intento aplicar. Uh-huh. No sempre lo consigo, també s'ha de dir.
Calent?
Sí, jo crec que com en Palleres, que ton vell, i crec que en so tens, aprens a escoltar i a pensar més abans de xerrar. Però sí, jo crec que una conversa requereix com a mínim de dos, i perquè sigui una bona conversa i per ser bon conversador has de tenir amb qui conversar, i sobretot algú que t'escolti.
No sabem quanta gent mos escolta, però nosaltres confiem que més de 3, 4 i 400, eh? Confiem, i 4.000, diria jo.
Oh, que bé.
Odi, clar que sí, clar que sí. I sempre podeu participar a aquestes converses, a les que també ens agrada posar-li música. Got to father's time, but I'm dancing on the Valentine. I tell you, somebody's fooling around with my chances on the danger line. Ara no podem posar qualsevol cançó en anglès que mos soni bé, perquè potser diu coses que són barrabassades, Amanda, sí. En alerta.
Ja saps que analitz moltes lyrics, lletra de la cançó, però no, aquesta, very good. Val, very good.
Aquesta se titula The Reflex, és de Duran Duran,
yes.
I si la duim en el nostre idioma, en comú, seria reflex.
Yes.
Vinga, i de primera paraula polisèmica d'aquesta conversa, Amanda Ferrer Jeffrey, si te dic reflex, que te ven al cap?
Que és bo tenir reflexes, sigui físicament, sigui mentalment, però és bo saber esquivar una situació, sigui de facto, sigui metafòrica. Crec que és una paraula important a sa vida, tenir bons reflexes.
Palleres?
Una càmera de fotos. A més,
que bona!
D'una època en què si tenies una reflex eres com molt guai, no? Una reflex és com lo más, no? I me recordo això, tenir una reflex era lo més.
Uh-huh. Molt bona.
I per Miquel Calent?
Jo crec que un reflex és el plat on te mires. Jo crec que la cuina és aquesta manera de viure moltes vegades un moment deliciós. Mm.
És una bona paraula polisèmica.
Sí.
Per exemple, no ha sortit que té a veure amb el que ara deia en Miquel, es reflex nostre en esmirall, es reflex emocional... No sé per on més vos duen aquests reflexos. Bé, és que deien Amanda que també mos anem fent grans i anem perdent els reflexos.
Jo que vaig fer tele, vaig estudiar teleco, mos feien una, havia una assignatura d'òptica i totes les... Una cosa que vaig aprendre és que les fibres òptiques duen llum damunt perquè se reflexen i se refracten, però bueno, se reflexen per allà dins i van circulant perquè se reflexa dins l'estubet.
Ah, que maco. Mm.
S'ho ha inventat.
Mm. Jo pensant, quin poeta, i ara m'ho has tirat en terra.
Però l'important és dir-ho amb convicció, encara que sigui mentida.
I no diuen en mallorquí i en castellà també que els ulls són el reflexe de l'ànima. No ho deim,
sa cara.
Mm-hmm. Però els ulls, no? És a dir, mirar la gent en els ulls. Jo crec que això és realment molt important.
La frase feta és que sa cara és el mirall, el reflex de l'ànima.
Ah, sa cara, directament, sí, no els sí. Ulls.
Vosaltres sou de dissimular? Se vos nota perfectament segons sa cara que feis, el que teniu a dins?
Jo tinc una ànima molt xunga, jo.
Perquè ets feo?
Sí.
No, hombre, no.
Sí.
I don't agree. And I'm not being polite. I no som educada. No estic d'acord i no som educada. Depèn de la situació, sincerament. Si estic en un cercle de confiança, la cara expressarà el que vull dir. Si és un cercle més tal, i deu un balo en màscara, com diu l'òpera, aguanta la cara de pòquer o somriure o el que sigui. Depèn de la situació.
Mm. Jo crec que tots tenim diferents corasses. Crec que manejam tots. I, de fet, crec que és molt difícil que mos despuem i que la cara sigui mirall de l'ànima, ni en sos nostres. Moltes vegades no ho feim per protegir. És a dir, si estem preocupats intentant que el no ho mirin. I tenim... Jo, el Manco, tenim diferents corasses. Tens una de molt professional, on te mostres com t'has de mostrar en àmbits professionals. Després en tens una... El més àmbit familiar, que és quan si et poden dir que no estàs bé, o si estàs molt bé, no? Perquè no tens per què tapar sempre coses dolentes. De vegades estàs més content d'allò que seria normal i tal vegada s'entorn no ho mostres. I després en tenim una, que és aquella que te mires de matí i és qui te compta et s'arrues i dius... Tal vegada no estic prenent les decisions adequades perquè el mirall m'està tornant un senyor major molt putejat per la vida.
Hola! Exagerat.
Sou presumits de mirall o no?
M'agrada mirar-me abans de sortir de casa per veure que hi ha harmonia, per dir-lo d'una manera, que els cabells estan bé, que tot està en harmonia de colors...
Ha vengut amb harmonia, Amanda, avui.
Sí. Procur, som filla de meu mare, vaig conjuntada.
T'he dit que anaves guapíssima
sí?
quan t'he vist.
Moltes gràcies, ho has dit, és bona. Sí.
No, jo no som de mirar-me massa en el mirall. Lo mínim indispensable, no? Jo que sortir de cama i vestit i pentinat, no?
I
després, durant el dia, pues, te vas descol·locant una miqueta, però no som massa presumint ni de roba ni de mirar-me en el reflex d'esmirall cada matí. Massa. Una miqueta sí, però no massa.
No vull ser hipòcrita, m'agrada anar bé, segons els contextes. És a dir, no vos vull dir, me pos qualsevol cosa. No és vera, jo ho penses vespre abans que m'he de posar i això. Perquè ja m'he llevat una cosa d'escap, ja ho tinc preparat i au, suraré.
Jo sempre me poso allò que està primer de ser mare. Sempre som molt repetitiu. Ho he estat sempre bastant. De fet, té molts de polos com aquest que du.
Vull obrir el teu armari, Miquel Calén, i saber quants en tens de polos de color. Una gran de màniga curta. Moltíssim. Si més o manco van perdent color, no?
Sí. De fet, com que som bastant despistat i els tenc classificats amb prestatges, és a dir, els primers de avui són de l'estat de dalt, perquè vosaltres mereixeu el màxim color possible, i així fins a 3 o 4 estats.
Bé, així no t'equivocaràs mai, mira per on.
Sí, segur que m'equivocaré amb altres coses. Però sí, no, realment amb això som bastant còmode. Però he de reconèixer que m'agrada molt la gent que va ben vestida. I de vegades m'ha cridat l'atenció la feina que fa algú per anar molt mal vestit. Sempre m'ha cridat molt l'atenció. Jo entenc que és qui se fot una camiseta amb un forat i un texans i unes deportives i ja li va bé, ho entenc. De fet, jo podria estar dins aquest grup de no mimir molt, però m'ha sorprès molt algunes persones que segurament pensen que es van molt ben vestides i tal vegada hi van, però que jo m'aparec que mereixen un batú a Déu en ses fosques, saps?
Totalment d'acord.
Que tu dius.
Totalment d'acord.
Punyetera feinada que hi ha per triar això, saps? Vull dir, aquest però això el món gira, no? Perquè no els poden tots al mateix costat.
Totalment d'acord, és ver això. I a lo millor tenen uns calçons, com tu molt bé has definit, que li s'ha costat uns 500 euros i no t'ho imaginaries mai, perquè pareix que no, que s'han trobat en el carrer. Però bé, tots se van a plaça, no és vera? Així que, au.
Ah, mira-la, ara mos ha dit una altra paraula polisèmica. No era la que volia jo ara.
Perdona, t'ha fet un spoiler. Perdona.
Però m'ha anat beníssim, perquè jo tenia preparada una paraula que surt en aquesta cançó.
Pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad.
Feo, fuerte y formal, canta Loquillo.
Quina gran cançó.
Quina
gran cançó, Déu meu. Emocionava, ballava aquí, m'encanta aquesta cançó.
I de fort és la nostra paraula. Si te dic fort, Amanda, ja que hi ets, què penses?
Penses primer en sa fortalesa. Jo el manco sa fortalesa física i mental. Ment sana, incorpore sano, no? Pensa en aquesta simbiosi amb dos factors. Uh-huh. Això és el primer, el que penso, sincerament.
Perfecte. I en Miquel Àngel Palleres?
Jo ara pensava, serà això poc diplomàtic, diguem, no? Però hi havia una paròdia d'en Braveheart a internet fa molts anys, que era en Game by Ford. I crec que és una frase molt bona que deim els mallorquins, això de by Ford, no? No entrarem ara en els detalls.
You go strong.
Però això és el que he pensat, el primer de tot.
No, has pensat bé, perquè a més aquesta setmana, ara li pots faltar en Miquel Àngel, que no mos ha escoltat aquesta setmana, hem parlat amb en Pau Rodríguez, il·lustrador, comiquero, humorista, que va ser un poc l'esperit d'aquest Vaig Fort, en Braveheart. Amanda, que en xerràvem nosaltres l'altre dia, de Skilled, d'en William Wallace. Diguent...
Què deien William Wallace? Vai fort!
Vai fort! Freedom! Ell ho fa millor que jo, però
vaig fort. I Miquel Quelén, vinga, agafa testimoni.
Jo crec que penso en gust. Gust. Perquè crec que la força és important en els plats. Jo som molt de cuinar amb força. Que no plats forts, però sí que crec que és important la intensitat. Que no s'ha de confondre amb salat ni amb coment, però aquesta intensitat, aquest umami, que podríem dir si mos posen molt tècnics, és a dir, en sofregits. Jo els he dit moltes vegades als cuiners, els sofregits s'han de maltractar. És a dir, sempre han d'estar al límit. I m'agrada molt la cuina de força. No m'agraden els sofregits bullits, per exemple, odi i unes sopes que els veus allà blanquetes. M'agrada la cuina amb intensitat, amb força.
A mi m'agrada fer-vos aquesta pregunta perquè aquí tenim un home que cuina fort i plats forts, un home que va fort i ho confessa.
I no té vergonya.
I una dona que exercita sa força mental i física. Sou fantàstics. Podríeu anar, no sé, fer alguna cosa plegats? Una conversa?
No sé, jo...
Hem de xerrar en això.
Els tres que som els que queden més malament, eh?
No, jo crec que no.
De fet, m'ha molt poc que no fer res amb un paella.
Quin plat fort li faries a en Miquel Àngel?
Un filete.
No ho sé, jo som molt d'olla, de greixonera. A mi m'agrada molt la cuina d'intervenció. És a dir, sempre se diu que els cuiners som gent de producte, i és vera, és a dir, tots ens agrada menjar bon producte, però sí, jo som molt d'intervenir, sobre, a vegades en els guarniments, i, però no sé, jo crec que en Paella és uns cigrons per sopar al vespre, que li donessin mala nit.
Clar, això anirà molt en contra d'anar fort, he de dir.
Per això t'estima.
Ara anava a dir, posaràs un poc de pau entre aquests dos, no, Amanda?
Ai, sí, però és tan divertit que tinguin aquest banta, com se diu en anglès, aquest, aquesta... Pique?
Sí, ara a mi també me surt en castellà, però bé, és com un picat, no? Com qui fa un picat de glosses i ell
un picat de glosses, i aquests dos tenen aquest rotllo, m'encanta.
Ja, m'acau molt bé, Micaela.
Ja.
És evident, és evident.
Vull dir que perquè quedi reflexat en el programa. Després qualcú no m'ho doni una manvelleta en sortir de l'estudi.
Queda reflexat, ja que han començat amb la paraula reflex, queda reflexat aquest carinyo que vos teniu. Bé, primera part de la conversa, ara tot d'una anirem a la segona.
IB3 Ràdio és Dial.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Baracel·li Bosch.
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son. But be a comical one, they'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Now you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh.
I amb aquest clàssic de cantant sota la pluja, de cantant debajo la lluvia, singing in the rain, aquest fem-me riure, han començat aquesta segona part de les converses polisèmiques que aquest divendres compartim amb en Miquel Calent. Miquel, com estàs?
Molt bé.
Amb en Miquel Àngel Palleres, com
hola,
va? I en Amanda Jeffrey, com va?
Molt bé, gràcies.
I en Amanda s'ha posat a ballar i li ha sortit un somriure quan ha escoltat aquesta cançó. Que te provoca?
És una de les meves pel·lícules preferides de tots els temps. Singing in the Rain, Gene Kelly, que sí. Més eres productor, es director, es coreògraf d'aquesta pel·lícula, més de sector. És a dir, som una fan absoluta d'en Gene Kelly. Mm-hmm. El meu home sempre em fa la broma, que bona cosa que no estigui viu, perquè tindríem un problema. Som molt fan d'en Gene Kelly.
I ballaríeu?
Jo tinc una assignatura pendent en el meu bucket list, ara que he tornat a néixer. Vull aprendre a fer tap dance. Clar que no tinc ni idea i vull aprendre. Me fa il·lusió.
Si has de m'estar igual que ho faci botades fortes...
En xerrarem.
I ja ha passat aquesta cançó que interpretava Donna O'Connor a Singing in the Rain per parlar de còmic. Amanda, si t'he dit còmic...
Còmic, mira que pensava en riure. Ma mare sempre ha dit una frase que és un poc dura, però a la vegada té la seva filosofia, que és "Laugh and the world laughs with you, cry and you cry alone." Riu i el món riu en tu. Plora i plores tot sol.
És dura, no? Aquesta frase.
És dura, però també té la filosofia de que si tu no rius i tu no veus comèdi de la situació que sigui, no avançaràs. Per tant, jo li veig més positivisme que negativisme. I a més, pensa en Spider-Man, que el meu germà, Uncle Ben, Spider-Man, Captain America... Pens moltes coses, però totes són positives i resilients i gent exemplar, no? Per tant, la paraula còmic... És brutal, és boníssima.
I de segons Amanda la podríem relacionar amb fort, que és sí, d'on venim,
sí.
Aquesta fortalesa, no?
Jo l'humor el procuro aplicar a tot, inclús a lo més esperpèntic que hi pugui haver. Sí, l'humor per jo és sine qua non. A més, tu pots passar bomba si tu mateix te saps riure de tu mateix i veus una situació còmica. Has de riure.
I una bona rialla te posa forces abdominals.
També, també.
Per relacionar.
Per això puc menjar tant.
Miquel Àngel Palleres, còmic.
Bueno, dues coses. Relacionat amb el que deia en Amanda, hi ha un refran que diu allò de que una rialla és més barata que una bombilla i dona més llum, no? I crec que una rialla, efectivament, t'obri moltes portes, no? I crec que suavitza molt, inclús en el meu temps, que inclús t'ajudava a lligar una mica més de lo que eren capaços de forma natural. I després...
També s'ho ha inventat.
I després xerrant... És difícil fer feina amb aquest home, xerrant de còmics, hi ha una persona, un còmic, de fet, amic nostre de fa molts anys, i un home que té més uns reflexes mentals descomunals, xerrant de reflexes, és Enrique López. Ara que s'ha retirat una mica del món artístic i està una mica visquent una vida més tranquil·la, diguem, és una persona que te cau bé precisament per això, perquè és un tio superàgil que en fi, que ha duit la comèdia a un altre nivell, a nivell local, i estar amb ell sempre és una... no sé, te dona mil cavalls de força, no?
Quin bon exemple.
Sí, sí, i bueno, i com que a més té reflexes, pues, no, aquests reflexes mentals sempre m'han donat molta enveja. Aquesta gent que li fas qualsevol comentari tot d'una fa clic i te treu un comentari, i és algo que voldria saber fer-ho. No sé si és algo que se té de forma innata o s'aprèn. No ho sé.
Ja se diu witty en anglès. Com se diu en mallorquí? Una persona que és witty, que té aquests reflexes mentals, no, i que fa broma fàcil.
Chispa.
Chispa m'agrada.
Chispa.
Sí.
Miquel Àngel, tu pots sentir els xispos? Ho ets?
Intent. Quan tenquen en Miquel de vora, és veure que me crezco. Però bueno, ja, ara esperaré el següent comentari seu. Per,
sí. I abans d'anar-li veu, anem a recordar aquesta cançó.
Con una tisa. Juan cambiarme no se hallé. Puso sin hacha hortaliza. Hoy pone verdura con B. Detrás de sopa de porque detrás de patata con. Si tiene vital, escribe vital. Si tiene croquetas, escribe concleta. Si tiene panceta, lo escribe con Z. Y si tiene paleta, escribe jamón yo. Pero no cambia, pero estoy cabrón. De primero sopa de segundo patata con. De postre fruta del tiempo, pan gaseosa, vino paleo. Como la mili de primero sopa de. De segundo patata con. De postre fruta del tiempo, pan gaseosa y vino paleo.
Enrique López, t'enviem una abraçada des d'aquí. Miquel Calent, abans de demanar-te per còmic, has anat a molts bars Rambo en la teva vida.
La veritat és que aquesta cançó d'Enrique López m'agrada moltíssim. De fet, ell m'agrada molt perquè m'apareix que fa un home molt intel·ligent i enyor el bar Rambo. A mi m'agrada molt el bar Rambo, m'agrada molt. Jo me vaig criar. La meva padrina feia això. És a dir, la meva padrina feia dinar per nosaltres i feia dinar per viatjants que venien al bar i feia menjar casolà i era menjar econòmic, fet amb pot d'obès, però amb molt d'amor. I l'enyor, és a dir, enyor aquest perfil de menjars on te puguis seure i saber que hi ha algú honrat dins la cuina. I la paraula còmic, jo me va a humor. Que me pareix que amb això coincidim. Jo crec que l'humor és el gran lubrificant de la vida. Crec que una casa, una família, per exemple, va bé, d'igual que borrada, tenir aquests clixés on mos hi aferram tots i reim una altra vegada del mateix. I crec que... I a la feina també, eh? Vull dir... I a més, me sembla, tornant, per exemple, en Enric, ja que l'ha tret ell, crec que l'humor és un... Sol ser un gran signe d'intel·ligència. És a dir, crec que va bé riure, començant per tu mateix. I crec que la cuina d'un cert nivell també mos fa falta riure. Mos crec que mos han posat excessivament seriosos. Anem al client i li explicam que hem fet no sé com i no sé què, en quantes hores, en quantes maceracions, en quantes tècniques. Al cap i la fi, fa 10.000 anys que la cuina està inventada. En Xec Grimald, que és un gran enòleg, diu, només feim vi. I vi, ja en feien els egipcis. Vull dir que no em porta a posar-nos tan transcendentals i m'han de riure un pot de nosaltres mateixos. Que crec que riure-se'n d'un mateix és la millor manera de agafar-se de manera seriosa.
Absolutely.
Sí, no puc afegir res més. Però una vegada estic d'acord amb en Miquel.
No és que estiguis d'acord, és que no pot, t'he superat.
És que és irrefutable el que ha dit, no se pot canviar.
Quan no tens reflexos, veus? Quan no tens reflexos.
I jo t'assenyalava també pensant en aquesta rialla que és medicina, amb aquests còmics que fan medicina,
sí,
que tu també has conegut i coneixes de prop.
Bueno, sí, jo vaig estar durant bastant d'anys a la Junta de Sonrisa Mèdica i és una ONG que me va afectar internament. O sigui, és gent que ha duit la rialla a un espai on habitualment no hi ha rialles, no? I probablement en gent en el pitjor moment moltes vegades de la seva vida, quan més ho necessita, no? I crec que s'ha de reconèixer la feina que fan.
I com se pot treure quelcom còmic d'aquesta realitat que mos envolta? Com podem treure aquesta rialla, aquesta part positiva?
Els pallassos d'hospital ho fan cada dia. Cada dia, cada dia. És de situacions més estranyes, i no sé si els heu vist qualque vegada en acció.
Sí, jo sí, he col·laborat amb ells. Jo he de reconèixer que som un pusilànime. Vull dir que ho pas molt malament. Però és molt, 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 molt d'admirar. Mm. Molt d'admirar. I, a més, ho he presenciat, no? Veure com un infant no se deixa posar una via i un pallasso comença allà amb un pepet i una guitarra i un no sé què, amb unes habilitats que m'apareixen sobrehumanes, i que aquell infant aconsegueixen posar-li aquella via que és tan necessària en aquell moment. Un moment on un pare seria probablement incapaç de... Sí, jo crec que les riades són importantíssimes. Importantíssimes. A més, crec que sumó, més si és una mica intel·ligent i se surt d'aquestes quatre clixés barroers i tal, és genial, perquè a més t'estimula, te fa pensar, te fa caure en coses que tu dius és que té raó, saps? I crec que és màgic, i en aquests sectors, com tu dius, on Sonrisa Mèdica fan una feina espectacular, que dius, boh, com són capaços de fer riure un infant, o no tan infant, ajudar, és a dir, si rius l'infant, riu son pare i sa mare, a passar un moment a un espai on les hores, els minuts se converteixen en hores, on no passes temps, és que és brutal la força de serriar. I tornant a lo de Namanda, en so temps, me cansen i m'agoten les persones que són sempre negatives.
Exacte.
És a dir, tots tenim motius cada dia per queixar-nos. De vegades tenim motius i de vegades tenim ultra-mega motius. Uh-huh. Esperem que no entenguem gaire qui som aquí. Uh-huh. Però hi ha gent que té la tendència a esquitxar aquests motius i que reben a tothom. I a mi, la veritat és que m'agota.
Estic totalment d'acord amb tu.
I això no vol dir
que arriben en un bucle perquè no en surten i se converteix... És a dir, tothom té dret a queixar-se en algun moment puntual.
No, no. I és necessari.
I és necessari. Has de, com se diu, depurar, ventilar. Però si entra en un bucle que no aturen, me sap greu dir-lo, és tòxic. Ja necessites ajuda.
I a més, tornant a la primera paraula d'avui, una conversa, de vegades, consisteix en que algú ventila i l'altre...
Li posa humor.
Absorbeix, o hi posa humor, o senzillament escolta. Sí, el problema és quan aquesta conversa sempre va en la mateixa direcció.
Totalment.
Sí, és a dir, si aquestes, és a dir, tu tens un amic, o tens una parella, o tens un company, i un dia te toca que ventili. Aguantes, perquè ventila. El segon dia te toca ventilar molt... El problema és quan el vent sempre bufa de...
Exacte.
Sempre bufa d'allà mateix.
Totalment d'acord. I en referència a lo que dius, i el que dèieu de fer humor i posar un somriure, que mires un rellotge i no passes temps i són hores, jo he de dir que els saladors, jo cada vegada que m'aspiraven el pulmó, que jo encara no me crec el que me varen fer, me cantaven "Tengo la camisa negra". I jo no podia riure perquè tenia tubs per tot i cables, històries i vies i de tot. El somni d'en Sheldon Cooper, total i absolut, era un robot. Però jo en ses pipelles ja reia. Tenim uns professionals que tu dius d'aquesta ONG, però també tenim uns saladors que te venen a cantar, que donc fa, que te canten, que posen humor, que te conten acudits. Tenim uns grans professionals i l'humor l'has de treure de qualsevol situació. I estic totalment d'acord amb en Miquel. És a dir, ja queixes, sempre en el teu camí has de poder escoltar a l'altre, ajudar a l'altre i treure humor i avançar. És que si no, vols avançar a tu, ningú avançarà per tu. Els teus amics... Jo tinc una amiga que intentam ajudar, però no vol escoltar. Has de voler escoltar per avançar. T'has de deixar ajudar...
Sí, sí, però en un moment, en el que ha dit en Miquel, de que aquesta gent és tòxica i agafant-te en el sentit mèdic de la paraula...
Sí.
Te posa malalt, de qualque manera,
sí.
El somriure és curatiu, però no perquè ho sigui perquè ho diguin nosaltres, sinó que hi ha estudis científics que ho diuen. Te va curar un càncer, hombre, la sonrisa no te va curar un càncer, però que te va ajudar a mejorar i tal, segur.
L'actitud fa molt.
Està més que demostrat. Per tant, si aquesta gent tòxica te fa posar malalt, una rialla, un somriure, algo graciós, pues, te fa canviar el modus operandi teu i fa que estiguis més bé. No?
Totalment.
A tots els nivells.
Sí,
sí, ara ja posaré la nota discordant. No vos ha passat qualcú, aquesta que té un tic de riure i riuen sempre, encara en casos que no són, i és molt estrany?
Sí.
L'altre dia vaig topar amb una persona que era així, no? M'està dient una cosa que era bastant puta, que feia puta gràcia, i me'n vaig donar compte que cada... acabava la frase i tenia com un riure nerviós. Vaig entendre que era la seva...
Ah, això t'anava a dir, era un... nerviós.
Sí, sí, era un
riure. Jo crec que és un poc un tic, una resposta
nerviosa. Sí, evidentment, no. Però, i clar, t'estava contant una cosa que era una putada.
Un Chandler Bing, de Friends.
I era raríssim, no? Raríssim. Seria com quinar una verbena i plorar, no? No és que estranya.
Sí que conec un parell de casos i sí, sí, sí.
Això també mos enllaçaria en la primera paraula de reflex, no? La timidesa, el nerviosisme que te fa tenir aquests tics o aquestes reaccions.
Sí, de fet, en tenim tots.
I la rialla ho és, sí. Sí, sí. I jo tenia, per tancar aquest bloc, un jefe, un cap a Televisió Espanyola fa molts anys, que sempre me deia, es titular sempre en positiu. M'ho va dir un pic, després ja ho vaig sobre. I sempre és una frase fàcil de dur a sa vida, també, com la que deia ta mare, que és superinteressant, però si al final dones els titulars en positiu, ja els veus...
Mo mare és tot el contrari. Li demanes tal i te passes part mèdic primer, no? Estos són mis problemes. Té 86 anys, està com una rosa.
De totes maneres, aquest cap teu de Televisió Espanyola no va generar escola, perquè... Si tu te canses de titulars, en general són negatius.
I no el varen tenir i mal. Titulars sempre en positiu.
M'agrada la seva actitud, sincerament, perquè jo no som morbosa, crec que en aquesta taula cap de nosaltres ho és, i jo també prefereixo un titular en positiu. Sincerament, és més probable que escolti el titular en positiu i vegi la notícia, perquè si me comencen amb molta negativitat i ja me dona una cosa molt mascada, aniré a llegir-la o escoltar-la a la ràdio, però és molt improbable que la vegi.
Amanda, posa't a ballar, va.
Oh, yeah.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una que me duele, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré.
Però a tu te dona alegria aquesta cançó.
Estic molt emocionada i molt contenta. És una cançó que m'emociona, crec que és evident, m'abaixo els ulls, però estic molt contenta. Me fa pensar en com entraven i ho donaven tot. Me feien quasi una coreografia. Era brutal.
I de moment, aquesta cançó amb aquesta lletra, que pot ser una mica trista, mos pot resumir les tres paraules que duim fins ara. El reflex de les emocions, fort i la fortalesa que te dona, i còmic per la rialla que te dibuixa
que sí.
A la cara. Vinga, sí. Ara te'n donarem en la tercera part d'aquestes combes.
IB3 Ràdio és participació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Tens els ulls plens de paraules. vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'empelar, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et faig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant. I tu, el terra.
Quina cançó més hermosa de Les Migues, titulada La plaça del Diamant, aquesta novel·la mítica també de la literatura catalana i segurament universal de Mercè Rodoreda, que mos dona peu a posar amunt la taula i dins aquesta hermosa conversa polisèmica la paraula plaça. Miquel Calent, no sé per on aniràs, però podries anar per on volguessis.
Bueno, per començar, gràcies per la cançó, una cançó que m'encanta, i d'una novel·la que m'encanta, i d'una pel·lícula i una sèrie que m'agraden molt. És a dir, aquí he tocat tots els pals. De fet, és una de les primeres novel·les que me van agradar molt quan era adolescent. Plaça és plaça. És a dir, per jo, que som de poble, plaça és mercat, és producte, és trepitjar. És veure els productors. Cada vegada costa més. He de reconèixer que jo antany, quan tenia una vida més tranquil·la, els dilluns anava a plaça. Sempre anava a plaça els dilluns. Encara vivia a Campos, per tant, venia a Palma, no, i anava canviat. I per jo places, colors, olors superimportants, els temps. És a dir, jo sempre... Ara mecres vaig a la plaça de Palma i veus els primers esclatassanys i veus les magranes i veus caquis i dius que estens aquí, veus les primeres colfloris i veus com les domàtiques se'n van o se n'haurien d'anar. Per mi places, a mi la inspiració, si és que existeix, que jo no crec gaire en que existeix qui és inspiració, crec més en la feina, però la inspiració, si existeix, és plaça.
Que hermós. Miquel Àngel?
Jo canviaré de test, perquè el primer que he pensat efectivament és anar a plaça, m'agrada anar a plaça. També penso que les places han canviat molt. Ja no són places de mercat, d'això de les olors i tal, s'han convertit més en petits restaurants i turisme, no? Però, bueno, almenys és de Palma, vull dir, no? Però, bueno, jo canviaré de terç, ja que som autònom, diré que el que mira en certa enyorança és allò de tenir plaça.
Com un plaça fixa, vol.
Sí, tenia
un
funcionari que té plaça, no?
Pues, no esperava aquesta sortida.
M'agradaria tenir plaça, saps? I en canvi no, cada dia m'he de barallar en sa feina i amb els clients i amb els proveïdors i en tothom, no? I se mira amb una certa enyorança, perquè l'he viscut, he tingut una plaça, almenys he estat fent feina per una altra i això se viu d'una altra manera.
I en Amanda, plaça?
És que m'he quedat tan estorada amb la sortida que ha tingut en Miquel Àngel que m'ha deixat pensant ara una bona estona. Però és vera que te fa pensar, eh? Te fa pensar. No, jo ja he fet l'espoil abans de la frase que diu mon pare de tota la vida. Fia meva, tot se ven a plaça. Que jo li deia, ai, papa, i això, i xerrant de la moda que xerràvem abans. Tot se ven a plaça, fia meva, tot se ven a plaça. I és una frase que en sos anys cada vegada tinc més clara. És vera, no tenim escrit.
I què vol dir? Que tot se dona plaça.
Vol dir que cadascú té seu gust, que jo, per ventura, estèticament, el que comentàvem abans, no m'agrada, malgrat el gran esforç que deia en Miquel, que pot haver darrere, però m'he de dir jo mateixa, Amanda, we have to agree to disagree, estar d'acord en estar en desacord, tot se dona plaça, cada un té seu gust, no? I també t'he de tenir com vulgui, i mira, no té per què agradar-me. No s'ha vestit per jo, precisament.
Enganxant-te amb això que diu, i enllaçant-ho en el meu món, jo crec que la plaça és un... O avui dia, si vols, els supermercats. És a dir, l'oferta gastronòmica és una foto sociològica brutal. Brutal. És a dir, si tu tornes enrere i penses que hi havia les carnisseries fa 25 anys, en els contes que hi havia porcelles a quarts, pollastres sencers, i ara avui dia escalops, en el millor dels casos, i a les botigues cada vegada hi ha més coses fetes, és a dir, a les tendes venen ous estrellats dins blisters. Sí, l'altre dia vaig veure una pizza de paella.
Mare, ah, sí?
Tots se van a plaça.
Tots se van a plaça, Amanda, tots se van a plaça, però mira la cara que t'he posat, Déu meu.
No, no, i vull dir, i la llei de l'oferta i la demanda, lligant amb lo de l'autònomo, implica que se ven, vull dir, que se ven. És un estudi sociològic, és a dir, els darrers 35 o 40 anys s'ha fet un esforç brutal amb enginyeria agrònoma, i no per aconseguir la millor domàtica. S'ha fet amb aconseguir una domàtica perdurable. Mm. És a dir, una domàtica que si cau una bomba atòmica aquí, d'aquí mil anys, és que els dinosaurios que venguin trobin la domàtica dins la gelera.
Trobaran la cuca i la tomàtica.
No ho sé, la cuca no ho sé, la domàtica segur. I crec que això diu molt de nosaltres, del poc gust que tenim en moltes coses. I
totalment d'acord.
És un... No som allò que menjam.
We used to be.
Lo que som és el que compram i estan disposats a comprar.
Estic totalment d'acord amb el que diu en Miquel, perquè la frase clàssica de tota la vida era we are what we eat, som el que mengem, però ara per ventura l'hem de transformar a som el que compram, perquè és vera que el canvi de paradigma és brutal, però que sàpigues que encara no ho he vist en això. M'he quedat estorada, però si tu ho dius, si deu ser.
En tornant duré una, si ho trobo. Si els ous estrellats aquest de blister tenen una pinta estranya.
Sèrio, mira que jo no som la millor cuinadora del món, però tenc uns mínims i m'agrada el producte. Si saps que el producte és bo, no importa molta virgueria, saps què t'ho vull dir?
Per no, tant... estrellar un ou està...
Sí, no és metafísica, vull dir, fins i tot jo arrib. No,
però has de fer un parell de proves abans que te surti.
No, crec que eres el president de Mercadona, que...
Joan Roig,
que
deia
que,
no?
Sí, que sa tendència, vos que també ho diu de manera interessada, però és que ses cuines desapareixeran de ses cases, no? Perquè...
Cuines
que,
i bugaderies,
sí. Que se vendrà ja és cuina preparada, cuina feta, ja sa gent no cuinarà a casa seva, serà d'estricta decoració. I quan veus cases que se construeixen en aquestes illes i veus com són ses cuines, te'n dones compte que són cuines per no emplear-se, són cuines per fer guapo, no? I jo m'agrada una cuina, i ara que tenc en Miquel aquí de vora, m'agraden ses cuines que no són un espejo, m'agrada veure ses xaquetilles des cuiners brutes, no? Salvant les distàncies. El que vull dir és que m'agrada que...
Vols dir perquè demostren que s'han fet servir.
Exacte, no, que jo es viu i que té un cert sentit, no? I crec que si això... O sigui, si assumim com a cert el que diu el president de Mercadona, pues, efectivament, perdem una cosa molt substancial en la vida de la gent, que és la cuina, i com crec que ho vas dir l'altre dia, i com la cuina és com l'espai central d'una casa.
És que ho és.
Tornant a la paraula de la plaça, no? La plaça d'una casa sí, és probablement la cuina.
Totalment d'acord.
I a més, per mi perdem un tacte i l'educació d'un dels òrgans sensorials que ens poden donar alegries fins als darrers anys de la nostra vida, que és el gust, és a dir... I el gust, jo ho he dit 100.000 vegades, el gust és com qualsevol altre òrgan o altre sentit, s'entrena, s'educa. Uh-huh. I no s'entrena i s'educa a grans restaurants ni en grans plats. S'entrena i s'educa amb brou, amb un bistec, amb una truita, amb un ou estrellat o amb un plat de llenties. Jo crec que això està... I no el temps, a mi s'excusa del temps, de no tenim temps... Jo sempre parlo del mateix, quan faig qualque xerrada, si qualcú m'ho vol escoltar, que són pots. sempre que hi ha això, no? L'altre dia em vaig fer una i eren pedagogs, i la resposta era entre 20 i 30 anys, no tenien temps. I tots els vaig dir el mateix. Per favor, agafeu el mòbil i digueu-me quin temps li heu dedicat avui i podeu llevar mail, telèfon i Instagram. Vull dir, i WhatsApp.
Sí,
les tres aplicacions que podrien dir... que tenim la coartada que utilitzem laboralment, lleveu aquestes i digueu-me quin temps heu dedicat a tota la resta. És a dir, tot allò que en principi és oci, i ho feim per... Donava per fer coa de bou a tots. Coa de bou. No una llentia ni una llentia. Coa de bou. Per tant...
Jo,
quan no hi havia temps, era abans, que tenien un al·loc cada any, que havien de rentar en sa mà, que no hi havia escoletes... que estem que guardaves una lota vall del braç, en tenies una vall de les cames i en l'altra mà un càvec.
Totalment fer... d'acord amb tu, totalment.
Però totalment. Anant cap aquí.
Ha.
Volem temps per tu dir-lo.
És que en Seneca ho deia, que la vida és llarga si l'emprant bé. Però si no emprant bé els temps, com tu bé dius, si estem tot els temps en WhatsApp, Instagram, el que sigui, i evidentment no trobaràs temps, però el temps el trobes tu. I no és per res, jo no arribo en el nivell de cuina que tu arribes molt, evidentment, però escolta...
Hauria de veure el meu
Well, we can exchange, podem fer un intercanvi. Però te promet que unes verduretes, una, dos ous estrellats, fer-me un platet correcte, això arrib, i és més, pas gust. És que és el que tu dius. I quant de temps trec per fer això? Mai m'he aturat a pensar-lo, però realment no és tant. No és la cua de bau que deies, ni molt manco. És a dir, tenim totes les facilitats del món, tots els electrodomèstics del món. Realment és el que tu dius, els fills que tenim, jo en tenc un, no en tenc cinc. I escolta, podem treure temps per fer aquestes coses, clar que sí.
Vos espera a plaça, mos podríem veure un dia a plaça a fer la compra. Però
jo aniria amb en Miquel a fer la compra
no,
a plaça.
I hem d'anar, i hem d'anar. I podríem fer una conversa un dia passejant per plaça.
Molt bé.
Ah, és bona idea, no?
M'agrada.
Sí, sí.
Jo miro en Miquel Àngel perquè...
Però això és de màrqueting. Allà.
I és el tècnic ara d'aquest grup, però podria ser guapo. I si vos haguéssiu de perdre a una plaça, o si mos haguéssim de trobar una plaça no de mercat, sinó una plaça física del vostre poble, la vostra ciutat, on mos trobaríem, Miquel?
Home, jo si me pos molt melancòlic davant casa meva padrina, que era una placeta, no placeta, que ara sempre està plena de cotxes, però que jo he passat hores jugant amb baldufes, deu tenir 5 metres per 3, un triangle a mi de 3 carrers, que ara és com un...
Oh.
Allà. Però si he de ser pragmàtic, que avui dia crec que aniria a Pere Grau.
Molt bé. I d'una plaça on queda, Miquel Àngel?
Jo, per motius sentimentals, i quedaria a plaça Raimundo Clara, que està a Palma, i perquè vaig conèixer en Raimundo Clara. De fet, era veïnat, jo vivia a Santa Ponsa, i era el veïnat de la casa de vora, i clar, jo era jovenet, i era un senyor major, notari, amb moltíssima reputació, i sempre tenia molt de comentaris molt còmics cap a jo, no? Ara no desvelarem masses coses aquí dins, però jo me colava a casa seva, i ell me deia coses, i bueno...
Merescudes, sempre.
Merescudes, sí, molt merescudes. Sí, no me n'amagaré. I de fet, me va fer molta il·lusió quan varen fer la plaça Raimundo Clara, veure el nom d'una persona que jo no vaig conèixer, una plaça Colón, no?
Un gran gastrònom, també.
Sí, sí, sí.
Extremadament gran gastrònom, un savi de la gastronomia.
Sí. Era que maco.
Sí, sí.
Que maco.
Amanda, tu, quina plaça mos convocaries?
Jo tiraré cap a Ca Nostra, la part mallorquina de Santa Catalina.
Vinga.
D'anar amb mon pare allà, i que mon pare me presentava a tothom, i jo petita mirant-ho tot, i tinc un record molt maco, i cada vegada que hi vaig me sent feliç, me sent com a casa.
Idò, crec que tenim llocs on quedar. A tots tres, mil gràcies per aquesta conversa, que sempre passa volant. Amanda, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Miquel Àngel, gràcies.
Gràcies tu.
Miquel, gràcies.
Gràcies a tots vosaltres.
I acabam amb un somriure, no? Que no l'hem deixat en cap moment, però podem acabar amb un somriure.
Los íntimos secretos de su voz callada, hazla reír y quedará el domingo, y el diario de su piel lo escribirá contigo. Hazla reír y aprenderás las claves, lo dulce del sabor que guarda bajo llave. Hazlos reír y lo que está en el fondo podrá sufrir. Hazlos reír y así verás el frente de ese perfil.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 7. El reflex. Mentre esperava que en Carles Marí tornés al telèfon, vaig veure el meu reflex a la finestra. A baix, el cotxe negre seguia allà, amb el motor en marxa.
Núria? Som en Carles. El teu vuelo em va avisar que cridaries qualque dia, però no esperava que fos tan aviat.
Hi ha gent que em segueix. Necessita entendre què passa.
Mira, escolta'm bé. Lo que t'he de dir ho faré en persona. però te puc avisar que el teu abuelo va fer un descobriment el 1978 que, si surt a la llum, provocaria que les Balears podrien deixar de ser espanyoles.
Què? Com?
Documentació relacionada amb l'amnistici de la Guerra de Cuba de l'any 1898. Demà a les 11 mos veiem a Can Neneta, a Sant Carles, aparca a la plaça. D'una foto de la mimosa que trobaràs al dossier RWL. I vigila, que qui te segueix no vol tresors medievals, vol documents. Documents que podrien canviar la sobirania de les nostres illes.
La comunicació es va tallar. Vaig quedar mirant el telèfon amb el cor bategant fort. Les Balears podien deixar de ser espanyoles. Guerra de Cuba, 1898. Què tenien a veure uns documents d'un armistici de fa més de 100 anys amb la sobirania actual de les illes? I tot el que m'havia dit en Pep a Menorca, Ramon Llull, els tres quadres de 800 anys, la societat secreta Mona Lisa, tot això era fals? O era només una altra capa de misteri? Em sentia com un peó en un tauler d'escacs, movent-me d'illa en illa mentre algú jugava una partida que jo no entenia. Vaig anar fins a la finestra i vaig mirar el cotxe negre que continuava allà a baix. Una cosa era certa, ens seguien per quelcom real, i si cada persona em donava una versió diferent, potser era perquè cada un només coneixia una part de la veritat. O potser perquè el meu padrí havia creat tantes capes de protecció que ningú, ni tan sols els seus col·laboradors, sabia tota la història.
Havia escoltat tota la conversa. Les Balears podien deixar de ser espanyoles? Armistici de la Guerra de Cuba, 1898? Això no era cap robatori d'art ni contraband. Això era història, geopolítica. Vaig encendre una cigarreta i vaig mirar per la finestra del cotxe cap a l'edifici de na Núria. El telèfon nou que li havien donat els de Secortec era suposadament segur. Secortec eren bons, professionals de primera línia. Però jo tenia accés a Pegasus. Fa 5 anys vaig participar en una missió del Centro Criptológico Nacional, per ordre del CNI. Des d'aleshores mantinc l'accés al programari. Pegasus només es ven a governs i agències d'intel·ligència. Però quan has treballat per al CNI, certes portes no es tanquen mai del tot. Secortec podien protegir-la de pirates informàtics, de micròfons convencionals, fins i tot de programari comercial d'espionatge. Però no de Pegasus. Ningú està protegit de Pegasus. Només cal un missatge, un enllaç i el telèfon és teu. Missatges, càmera, micròfon, ubicació... Tot. Tot. Porto 3 setmanes seguint aquesta dona i els meus clients no m'han dit mai la veritat. Vigilància discreta, deien. Informa dels seus moviments. Però mai per què. El missatge dels meus clients era breu, com sempre. Evita que arribi a Formentera. Necessari. Urgent. Vaig apagar la cigarreta. 30 anys fent aquesta feina m'havien ensenyat a reconèixer quan un encàrrec era brut. I aquest ho era. Un document de 1898 que podria afectar la sobirania de les Balears? Qui voldria amagar això? El govern espanyol? Els nord-americans? L'OTAN? Aquesta situació de tan absurda resulta còmica. I ara jo m'havia de decidir. Seguia les ordres o començava a fer preguntes. Perquè si el que deia en Carles Maria era cert, jo no estava treballant per un empresari gelós ni per una família rica. Estava treballant per algú amb poder real. Molt poder.
Vaig trobar la foto del Mimosa dins l'expedient RWL. Era una fotografia en blanc i negre d'un vaixell pesquer amarrat al port. Al fons, diversos homes carregaven caixes. A una altra foto sortia el meu padrí, més jove, amb un home amb uniforme naval. La seva expressió era seriosa, massa seriosa per a una simple càrrega de pesca. Un missatge d'un número desconegut. No tots els que cerquen aquest document ho fan per amagar-los. El teu padrí volia que algú els trobés algun dia. Per això no els va destruir. La veritat sempre troba el seu camí. Firmat, un aliat. Vaja, ara resulta que tenc un aliat. Està bé, Sabaró. Vaig tornar a mirar la foto del Mimosa amb lupa. al marc inferior de la fotografia, escrit amb llapis molt fi, hi havia unes coordenades. 38 graus, 43 minuts nord. 1 grau, 26 minuts est. Vaig introduir-les al Google Maps i em va localitzar un punt a Formentera. Però no a la mà, on se suposa que hi hauria de ser un vaixell, sinó a terra, o un bosquet al sud de l'Estany Pudent, aferrat al camí de llevant. El meu padrí havia deixat pistes. No volia que els documents es perdessin per sempre. Volia que algú, algun dia, seguís el seu rastre. I ara, jo era aquella persona. Demà aniria a Eivissa, i en Carles m'explicaria què tenia a veure l'armistici de Cuba de 1898 amb la sobirania de les Balears d'avui. Hi ha veritats que fan por, però hi ha silencis que fan més mal. El meu padrí ho havia entès, i per això no va destruir mai aquells documents. Era la seva herència, i jo havia de decidir què em faria.
Acabau d'escoltar Entre avui i demà, la radionovel·la, una producció de The Acorde Agency per IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, descobrirem què li explicarà en Carles Marí a na Núria i per què el padrí Tomeu va decidir guardar aquells documents en lloc de destruir-los. Aina Serres, Núria Sastre, Antoni Camps avui ha fet de Carles Marí, Xavier Pascuet és Ramon Vilaseca. Les paraules integrades en aquest capítol han estat reflex, fort, còmic i plaça.